Soc en Josep Moran i estàs escoltant WP Podcast, el resum de notícies de la comunitat WordPress. En aquest programa trobaràs la informació del 6 al 12 d'abril del 2026. Gutenberg 22.9 ha arribat amb dues novetats principals. La primera és el suport de gradients de fons al bloc grup, que ara es poden combinar amb imatges de fons sense conflictes. Apareix un selector de gradient al panell de fons que funciona de manera independent dels controls de colors existents, un fet que permet crear efectes de superposició sobre imatges o combinar diversos fons alhora. Aquest nou suport background, Gradient, també està disponible per a desenvolupadors de blogs i posa les bases per a una eventual unificació de sistemes de fons a tots els blogs. La segona és una millora experimental a la paleta de comandes que ara organitza les accions en seccions, comandes recents i suggeriments basats en el context actual, en lloc de mostrar només un camp de cerca buit. Per provar-ho, cal activar l'experiment Workflow Palette als ajustos de Gutenberg. Altres novetats addicionals són l'arribada d'un component Empty State al paquet WordPress UI, que estandarditza com es mostren els estats buits a la interfície, i la col·laboració en temps real també rep diverses correccions d'estabilitat. Les notes de revisió ja es sincronitzen correctament entre editors sense necessitat de tornar a carregar la pàgina, el botó de la llista de post torna a mostrar Edita quan expira el bloqueig de col·laboració i s'han corregit errors que en sessions llargues poden acumular problemes de memòria. El bloc Forms experimental incorpora ara camps de tipus Hidden visibles a l'editor com a blocs seleccionables però invisibles al frontend. Pel que fa al plugin AI, ha llançat la seva versió 0.7.0, amb novetats centrades en fluxos de treball editorials i accessibilitat de mitjans. Les dues novetats més destacades són dos experiments. El primer és la classificació de contingut, que suggereix categories i etiquetes basant-se en el títol, el resum i el contingut del post, limitant els suggeriments als termes ja existents al lloc per mantenir la coherència de l'arbre de categories. El segon és la generació de metadescripcions, que permet crear descripcions per a SEO directament des de l'editor sense sortir de la pantalla d'edició. Pel que fa a l'accessibilitat, ara es pot generar text alternatiu per a diverses imatges alhora des de la biblioteca de mitjans, amb una acció de processament per lots. A més, l'algoritme de generació de text alternatiu s'ha ajustat per seguir millor les directrius de l'arbre de decisió de W3C. L'explorador d'habilitats, la interfície que mostra totes les capacitats DIA disponibles, també ha rebut millores d'organització amb suport per filtrar per categoria, fet que es fa útil quan el nombre d'habilitats registrades comença a ser gran. L'equip de formació ha publicat un contingut d'eines DIA per facilitar la creació de material d'aprenentatge estandarditzats. Són prompts dissenyats per a qualsevol plataforma DIA, més un plugin específic per a Claudi. I cobreixen tres tasques concretes: redactar o revisar lliçons per a Learn WordPress, crear guies de facilitació per a tallers de 2 o 3 dies i generar diapositives per acompanyar aquests tallers. La clau de l'enfocament és l'estandardització. Les eines no generen contingut genèric, sinó que segueixen l'estructura i l'estil ja establerts, prenent com a referència els materials existents. L'objectiu és que qualsevol col·laborador, encara que sigui nou, pugui produir materials coherents amb els que ja hi ha a la plataforma. I recordeu que aquest podcast es distribueix amb llicència Creative Commons com una versió derivada de WP Podcast en espanyol. Tens tots els enllaços per ampliar la informació i el podcast en altres idiomes a wppodcast.cat. Una abraçada i fins al pròxim programa.